905 intervencions, prop d'un 40% més que l'any anterior, relacionades amb l'espai públic, els serveis socials i la funció pública. Així ho recull l'informe anual dels òrgans de defensa de la ciutadania corresponent al 2025 i que ha presentat al ple municipal la síndica de Greuges de l'Hospitalet. Bona tarda. De seguida ens centrem en aquest informe de la síndica i en tot el que ha donat de si aquest ple municipal d'aquest mes d'abril. Abans, però, com sempre, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Els sindicats majoritaris d'ensenyament han convocat una nova tongada de vagues d'educació entre el 6 de maig i el 5 de juny, que combinarà aturades territorials i a tot Catalunya. La convocatòria dona continuïtat així a les mobilitzacions massives que es van viure al març per rebutjar l'acord signat per Comissions Obreres i UGT amb el govern. Aquesta és la darrera setmana que es pot visitar el Centre Cultural La Bòbila Identitats. Es tracta de l'exposició de l'artista Aina Tejedo, que recull peces de la seva obra que busquen explorar les diverses identitats que conviuen en una mateixa persona. I en esports ens centrarem en el Club Twirling L'Hospitalet, que ja ho té tot a punt per a l'Open Internacional Ciutat de l'Hospitalet, que es disputarà a partir d'aquest divendres al complex esportiu L'Hospitalet Nord. La competició arriba enguany a la seva 12a edició. La síndica de Greuges de l'Hospitalet, Merche García, ha presentat en el ple municipal l'informe anual dels òrgans de defensa de la ciutadania corresponent al 2025 en el seu 8è any de funcionament. Un informe que constata un augment de les queixes ciutadanes.
El darrer informe de la síndica de Greuges presentat al ple municipal mostra l'important increment de la seva activitat. Durant el 2025 ha dut a terme 905 actuacions i això suposa gairebé un 40% més que l'any anterior. L'espai públic i els serveis socials són els àmbits que més queixes ciutadanes s'han concentrat. La falta d'il·luminació, problemes de soroll o la presència d'amiant a l'espai públic són alguns exemples de les queixes que ha rebut la síndica, que també destaca que l'Hospitalet hauria de facilitar l'accés a l'habitatge, sobretot en casos de vulnerabilitat.
A més, ha de disposar d'una reserva d'habitatge social per donar resposta de forma immediata a les situacions d'emergència social i econòmica de manera coordinada amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
A la seva intervenció, la síndica també ha demanat més recursos per a les persones sense llar, que es reforci el programa de garantia alimentària i que es reguli millor el servei de teleassistència després de rebre diferents queixes per la denegació d'aquest servei per la gent gran.
I aquest any una part important de les queixes dels serveis socials s'han centrat en la denegació del servei de teleassistència. Segons l'informe sol·licitat a la Diputació de Barcelona, aquesta situació no és atribuïble a la falta de terminals o a d'altres temes vinculats a la gestió. Necessitem, per tant, una normativa municipal que reguli l'adjudicació d'aquest servei.
Els grups de l'oposició han coincidit a dir que l'important augment de queixes presentades a la síndica respecte a l'any passat demostra que l'Ajuntament no està fent bé la seva feina. En canvi, des de l'equip de govern ho veuen com una prova que la sindicatura és una eina que funciona bé.
I en un punt d'urgència, el ple va aprovar la millora salarial a la Guàrdia Urbana. D'aquesta manera, es va fer efectiu de forma retroactiva l'acord al qual van arribar sindicats i govern municipal al desembre per augmentar la nòmina de la plantilla de la Guàrdia Urbana i equiparar-lo a la resta de policies locals de l'entorn. També es va aprovar una modificació dels llocs de feina del cos policial que elimina la controvertida figura del superintendent que va arribar als jutjats. Amb aquesta aprovació, l'Ajuntament posa fi al conflicte laboral que la Guàrdia Urbana arrossegava des de fa més d'una dècada en diverses manifestacions.
Ens queda molt camí encara per recórrer. Aquest és un, com deia la senyora Alzamora, és un punt important per tal de que puguin fer la seva feina amb les garanties que necessiten i que es mereixen, però evidentment hi ha més elements que durant aquests mesos i aquest darrer any hem estat treballant precisament per millorar les infraestructures, les condicions, els elements i la tecnologia amb la qual desenvolupen la seva feina.
En l'apartat de participació ciutadana ha pres la paraula l'entitat del FIC, el Foment de la Informació Crítica, per reclamar informació sobre la publicitat institucional als mitjans de comunicació municipal.
Però lo que es evidente es que si se regula esa doble financiación de los medios públicos, cualquier medio privado sale perjudicado. Visto lo visto, la única posibilidad de que se haga periodismo crítico en esta ciudad, el que nosotros defendemos, se reduce a los medios privados, como por ejemplo La Estaca, pero podría haber muchos más.
I a motiu de l'1 de maig, Dia Internacional del Treballador, representants dels sindicats UGT i Comissions Obreres de l'Hospitalet han pres la paraula al ple municipal per demanar millora de les condicions laborals dels treballadors, més mesures també per revertir els darrers eros que s'han anunciat i millorar en la lluita contra la sinistralitat laboral, entre d'altres reivindicacions.
El año pasado, 110 muertos en la zona metropolitana. No, en Cataluña. En la zona metropolitana, 47. Perdónenme, insisto mucho, casi todos los años, pero es que parecen datos del siglo XIX. Mientras que salga gratis poder contratar trabajadores sin ningún tipo de garantía, más allá de la inspección, más allá de que algunos no tienen responsables de salud laboral, pues tenemos estos datos.
Per la seva part, el representant de Comissions Obreres va cedir el seu torn de paraula a la representant de l'AFA de l'Escola Sant Feliu. Aquest centre educatiu concertat va anunciar fa unes setmanes que podia tancar les seves portes. En aquests dies, famílies, alumnes i professorat de l'escola s'han mobilitzat per aturar aquest tancament i, per exemple, ahir es va concentrar a la plaça de l'Ajuntament durant el ple municipal. La representant de l'AFA de l'escola va intervenir al ple i va transmetre l'angoixa que famílies i alumnes estan patint aquests dies. Justament ahir, el ple municipal va aprovar una moció conjunta per demanar la continuïtat del centre i una planificació adequada amb els vots de tots els grups municipals, a excepció del PSC, que es va abstenir. L'alcalde David Quirós va comunicar a les famílies que avui dimecres a la tarda, a la reunió que tenen amb el Departament d'Educació, se'ls comunicarà una solució per l'Escola Sant Feliu.
Como dicen nuestros hijos, la escuela es su familia, es su casa, y eso no se puede romper. Hoy hemos presentado en el registro más de 13.000 firmas recogidas en solo una semana. Esto es un problema de Hospitalet, es un problema de ciudad. Y pedimos el apoyo de todos los que estáis aquí para que este proyecto educativo y su comunidad no desaparezcan. Por el bien no solo de nuestros alumnos, familias y de nuestro centro, sino por el bien de todo Hospitalet.
No us preocupeu, demà esteu citats al departament, us explicarà quina és la solució i us explicarà quines són les passes a seguir, que està tirant endavant ja el Departament d'Ensenyament per tal de poder garantir el projecte educatiu que representava l'Escola Sant Feliu. A partir d'aquí, jo no faré spoiler, jo no diré res més, en dues setmanes hem pres i hem arribat a una decisió per tal de poder d'alguna manera solucionar aquesta situació.
I a banda de la moció per la continuïtat de l'Escola Sant Feliu, el ple també ha donat llum verda a d'altres iniciatives.
En l'apartat de mocions conjuntes s'ha aprovat una proposta d'Esquerra Republicana, el Partit Popular i l'Hospitalet en Comú Podem per traslladar a la plaça del Mercat de Collblanc les parades exteriors mentre durin les obres de reforma.
A diferencia de otros mercados, el de Collblanc, y ustedes lo saben, está ubicado en una de las zonas más densamente pobladas del área metropolitana. Necesita espacios libres y el que hay en la plaza del mercado cumple una necesidad social preferente. Su propuesta de carpa provisional supondría ocupar prácticamente toda la plaza durante dos o tres años.
Las paradistas exteriors volen ser a l'exterior i durant les obres volen una carpa. Elles saben el que és convenient per al manteniment del seu negoci, que no és només el seu negoci, és un factor important pel desenvolupament econòmic, social i cultural de la ciutat. Collblanc, és veritat, no va sobrada d'espai públic. Ostres, quina em sorprèn la gran preocupació que tenen per l'espai públic quan nosaltres hem demanat en nombroses ocasions que comprin solars.
Amb motiu de l'1 de maig i a instància dels sindicats, Comissions Obreres i UGT, el ple ha donat suport a un text que demana garantir els drets laborals i combatre la precarietat. A més, s'han aprovat per unanimitat dues mocions conjuntes, una en suport dels treballadors i treballadores de l'empresa Serra Soldadura, immersa en un concurs de creditors. També una proposta per renovar el camp municipal de rugbi. Pel que fa a les mocions individuals, han tirat endavant les dues presentades per Esquerra Republicana. La primera en suport a la iniciativa legislativa popular per millorar l'educació infantil de 0 a 3 anys. La segona, aprovada per unanimitat, demana la dignificació de l'entorn del carrer Terra Baixa, al barri de Sant Josep.
Fa massa temps que pateix una degradació evident i que requereix d'actuacions immediates i sostingudes. Primer, el pas sota les vies. Està mal il·luminat, passen patinets, és un pas molt estret, brut, genera sensació d'inseguretat. També se suma a un entorn amb una acumulació constant de brutícia, voluminosos abandonats i manca de manteniment en diversos punts. Destaca especialment el solar situat a l'alçada de l'avinguda Josep Tarradellas, que és veritablement muntanyes de merda.
També s'ha aprovat una moció del Partit Popular per recuperar el servei de menjador als casals de gent gran.
El servicio de comedor es de gran importancia, ya que permite a nuestra gente mayor no solo cubrir necesidades nutricionales y gastronómicas, sino también algo tan necesario para ellos como es fomentar la sociabilización y, por tanto, resulta una herramienta de gran relevancia en la lucha contra la soledad no deseada.
Estamos ante un compromiso que este ayuntamiento asumió y que no ha cumplido. En el pleno de noviembre de 2023, el Gobierno municipal manifestó que la licitación de este servicio estaba en fase de redacción técnica y 4 meses después el Gobierno municipal manifestó que la contratación del servicio de comedor en los centros de mayores estava ja prevista en el plan de contratació de l'Ajuntament.
Per últim, s'han aprovat parcialment 2 propostes més dels populars, tot i que no han aconseguit el seu objectiu principal. Una per fer un tancament perimetral al Parc de les Planes, l'altra per demanar la modificació de la llei d'habitatge perquè els pisos de protecció oficial del Gornal i la Remunta puguin passar al mercat lliure.
En arribar a les 12 de la nit, amb el canvi de dia, la sessió va haver de finalitzar tal com marca el reglament. Van quedar pendents per debatre 2 mocions dels populars, així com totes les de Vox i les de l'Hospitalet en Comú Podem, una situació que ja es va repetir en el darrer ple municipal. Per això, alguns grups proposen celebrar un ple extraordinari o repensar la dinàmica plenària.
I que es pugui tractar les mocions que queden pendents, que són 11, i per tant és una situació suficientment extraordinària perquè es pugui fer un ple extraordinari, que millor durarà un parell d'hores, i fem net de tot això. Crec que es pot considerar la proposta.
Potser que entre tots fem és reflexionar al respecte del model de ple que volem, i perquè al final podem fer net i tot el que vostè vulgui, però si aquesta és la dinàmica que en els propers plens utilitzarem tots i totes, doncs crec que servirà de poc aquesta netedat.
Els sindicats educatius convoquen noves mobilitzacions que adverteixen poden allargar-se fins a final de curs. Les protestes començaran el dimecres de la setmana que ve amb accions reivindicatives als centres educatius. Es combinaran 2 jornades de vagues territorials en 3 de genèriques a tot Catalunya. Contraris a l'acord de millores presentades, professors i mestres exigeixen que el govern que reobri les negociacions amb propostes que responguin a les demandes reals, diuen, del sector. Les aturades afectaran a totes les etapes educatives fins i tot del 0 als 3 anys.
Aquest calendari de jornades de vagues, de tot un mes de vagues que comença el 5 de maig i acaba el 12 de maig i acaba el 5 de juny, seguirà endavant mentre no mostrin una voluntat clara per seure's a negociar i arribar a un acord que realment reverteixi totes les condicions laborals i educatives a les quals estem patint ara en els centres educatius i estem patint les persones treballadores.
Tenim un govern enrocat que no escolta, que no respon, que no dona resposta i es manté en la seva situació. Per tant, no descartem qualsevol tipus de mesura de pressió, perquè sabem que tenim la força del col·lectiu docent al darrere, que ho ha demostrat històricament al carrer.
Educació defensa el pla pilot de Mossos dins els centres educatius malgrat les protestes. La Generalitat justifica el projecte que s'iniciarà aquest darrer trimestre declarant que, tot i que no hi ha un problema de convivència ni de seguretat, sí que existeix una realitat complexa a la societat que acaba tenint impacte en els centres educatius. Des del Departament d'Educació expliquen que els anomenats agents de convivència, que aniran desarmats i sense uniforme, no substituiran els docents, educadors socials ni integradors socials i remarquen que en cap cas s'imposaran a cap centre que no vulgui. L'Hospitalet és una de les 6 zones on es durà a terme aquest pla pilot, en concret a 2 centres de la ciutat, l'Institut Eugeni d'Ors i el Mercadí de Xirgo.
A tot allò, a tot centre educatiu que tingui aquesta propietat és perquè va demanar. El que no necessiti, no la tindrà. I si els centres educatius no ho vull, no es farà. És a demanda d'alguns centres educatius. I per respecte em callo quins ho han demanat. Sí, sí, m'ho callo. És a demanda d'alguns sectors educatius. I jo confio en els docents i confio naturalment en els Mossos. I si demanen que provem de posar agents que no entraran en cap cas a les aules per veure si això pot millorar la situació del centre educatiu, crec que val la pena fer una prova de concepte.
Parlem ara de l'Associació de Veïns i Veïnes del Gornal, que convocarà accions de protesta si no es modifica el punt de la llei d'habitatge que manté la qualificació d'habitatge de protecció oficial per a 1.500 pisos d'aquest barri de la ciutat. Una situació que al conjunt de Catalunya afectaria més de 30.000 habitatges.
L'article 5.8 de la llei 11/2025 diu que els habitatges de protecció oficial mantindran aquesta tipologia sense data de finalització si es troben en una zona tensionada, com és el cas de tot l'Hospitalet. L'Associació de Veïns i Veïnes del Gornal creu que vulnera el dret a la propietat i les escriptures d'aquests habitatges, segons les quals, passats 50 anys, ja es podrien regir pel mercat residencial lliure. L'entitat veïnal critica que es vulgui aplicar de forma retroactiva, és a dir, que afecti a pisos de protecció oficial amb escriptures signades fa dècades, i reclama que només afecti als habitatges futurs.
Nosotros lo que queremos es que el día 4 de noviembre del 2026 podamos solicitar nuestra carta informativa habitatge conforme nuestra vivienda es libre y que los propietarios somos nosotros. Esta ley vulnera los derechos de cualquier ciudadano. Y luego, también sí que es verdad que hay muchos vecinos que comentan que si esto es una expropiación de su vivienda, bueno, de momento de la vivienda no, solo faltaría, pero sí que es una expropiación parcial de nuestros derechos, está, lo tenemos claro.
En aquesta mateixa situació es trobarien altres promocions de protecció oficial de la ciutat, com la Remunta i els carrers Álvarez de Castro i Aprestadora, però amb terminis diferents, de 20 i 30 anys. L'Associació de Veïns i Veïnes del Gornal s'ha reunit amb diverses forces polítiques del Parlament per mirar d'introduir una esmena quirúrgica, de tal manera que es preservin els drets d'un perfil de veïnat que vol disposar de la propietat efectiva dels seus pisos, però sense voluntat d'especular.
Se piensan que es que nosotros siendo propietarios vamos a ser especuladores de nuestras viviendas, pero señor mío, estamos viviendo en Hospitalet, no estamos ni en Pedralbes, ni en Sarrià, ni en ningún sitio de estos, y cualquier persona y cualquier propietario que tiene una vivienda aquí, imagínese que yo he comprado una vivienda de dos habitaciones y mi familia ha crecido, ¿tengo todo el derecho a poder vender esa vivienda y comprarme una más grande? ¿O porque la administración ahora decide de que la protección oficial no se puede liberar, ahora ya no tengo derecho a poder comprarme una vivienda y quedarme en mi barrio?
L'Associació de Veïns i Veïnes del Gornal vol una resposta abans del novembre d'aquest any, data en què es complirien els 50 anys, i juntament amb altres entitats veïnals de Catalunya s'estan organitzant per si no hi hagués una solució satisfactòria i calgués convocar mobilitzacions de protesta.
Demà és l'últim dia que es podrà veure l'exposició Identitats de l'artista Aina Tejedo al Centre Cultural La Bòbila. Les peces, plenes de color, busquen explorar les diferents identitats humanes amb l'objectiu de celebrar la vida.
L'Aina tenia el desig de crear un estil propi que la definís com a artista. El resultat ha estat l'exposició Identitats, un recull de peces que busquen explorar les diverses identitats que conviuen en una mateixa persona i que es poden veure al Centre Cultural La Bòbila fins dijous 30 d'abril.
Un exemple d'identitat seria la nostra professió, quin lloc ocupem a la família, si som mares, si som pares, si som fills, a quina ètnia pertanyem, no? Quines són les nostres creences, quins vincles afectius establim.
Per a l'artista, totes aquestes identitats formen part de la nostra existència i la doten de sentit per poder gaudir-la al màxim. L'objectiu de les obres, doncs, és ser una oda a la vida. Per això, el color és el principal protagonista.
He utilitzat com a referent rostres humans, però inventats totalment, no? Creats des de l'abstracció pura i dura, no? Evidentment es nota que són rostres, però amb un estil abstracte, no? I sobretot ple de color. Això era per mi molt important. Perquè és això, vull dir, jo vull fer gaudir a la gent del que veu, vull impactar-la, vull que s'ho passi bé, que digui oh.
Per aconseguir-ho, l'Aina ha necessitat la seva pròpia imaginació i un ordinador portàtil.
Jo, com es veu, tinc mobilitat reduïda i l'art digital m'ho facilita tot molt més. No obstant, puc també fer obra pictòrica manual, però no m'ho passo tan bé. O sigui, realment he utilitzat la tecnologia ja no perquè tingui mobilitat reduïda, sinó perquè m'agrada molt més i puc disfrutar-ho molt més. Al cap i a la fi, he fet aquesta exposició i aquestes obres perquè les he gaudit fent-les. Vull remarcar també el fet de que, bueno, he sigut plenament autònoma, no? És a dir, jo m'he posat a mirar les galeries, els centres cívics i, bueno, aquesta cosa de dir, ostres, sóc lliure, no? Amb aquest projecte em sento plenament realitzada i lliure.
Després d'aquesta cinquena exposició ja pensa en el futur i de cara a l'estiu presentarà un nou projecte.
El Club Twirling L'Hospitalet ja ho té tot a punt per a una de les grans cites de l'any, l'Open Internacional Ciutat de l'Hospitalet, que es tornarà a disputar al complex esportiu de l'Hospitalet Nord.
De divendres a diumenge, 450 esportistes de 42 clubs de twirling de Catalunya i d'arreu d'Europa, com França, Suècia i Eslovènia, entre d'altres països, competiran a les diverses modalitats d'aquest esport que combina gimnàstica rítmica, dansa, malabarisme i música. La possibilitat no tan sols ha de mostrar a la pista la qualitat de cada equip, sinó també de fer lligams amb esportistes d'altres països, és un factor de motivació per a les integrants del club de la ciutat.
A ver, a mí esta competición me trae mucha nostalgia de recordar años anteriores y pues intentar superarnos de años anteriores, intentar mejorar todo y bueno, pues eso. Me da esperanzas, alegrías, porque voy a ver a gente de otros países que se han vuelto mis amigos después de muchos años y a gente de que la tengo a 2 horas de distancia y pues las voy a ver.
Estem entrenant més fort i més intens els entrenaments i em fa molta il·lusió i perquè hi ha participat moltes nenes de molts països diferents.
Está siendo un poco complicado porque justamente este mes tenemos un montón de competiciones y pues nos estamos entrenando bastante fuerte.
L'Open de Twirling arriba enguany a la 12a edició, ben consolidat i projectant la ciutat a nivell internacional.
Clar, és una projecció internacional molt forta perquè no només la publicitat que nosaltres puguem fer perquè els clubs que hi participen, ells mateixos fan a les seves poblacions la pròpia publicitat de l'Open. És a dir, és una imatge forta.
Perquè elles ja estan acostumades a competir a nivell internacional, però fer un bon paper a casa és per elles el més important. Demostrar doncs, que al final l'esport de la ciutat doncs, es pot veure arreu del món és molt important per elles i tenen molta responsabilitat en això.
Des del Club Twirling L'Hospitalet recorden que el twirling és un esport molt complet i destaquen que no calen unes característiques físiques determinades i és plenament obert als cossos no normatius. També conviden a qui encara no el conegui a anar al complex esportiu L'Hospitalet Nord, que aquest cap de setmana serà cap i casal del twirling.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. 905 intervencions, prop d'un 40% més que l'any anterior, relacionades amb l'espai públic, els serveis socials i la funció pública. Així ho recull l'informe anual dels òrgans de defensa de la ciutadania corresponent al 2025 i que ha presentat en el ple municipal la síndica de Greuges de l'Hospitalet. Els sindicats majoritaris d'ensenyament han convocat una nova tongada de vagues d'educació entre el 6 de maig i el 5 de juny, que combinarà aturades territorials i a tot Catalunya. La convocatòria dona continuïtat així a les mobilitzacions massives que es van viure al març per rebutjar l'acord signat entre Comissions Obreres i UGT amb el govern. Aquesta és la darrera setmana que es pot visitar el Centre Cultural La Bòbila Identitats. Es tracta de l'exposició de l'artista Aina Tejedo, que recull peces de la seva obra que busquen explorar les diverses identitats que conviuen en una mateixa persona. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.